Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla José Lorenzo. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors com a presumptes responsables d'una agressió sexual la nit de Sant Joan. Els acusen d'haver agredit una noia de 15 anys a Palamós. Els fets haurien passat durant la revetlla al nucli urbà de la localitat, no a la platja, com s'havia informat anteriorment. Els presumptes agressors tenen entre 14 i 15 anys. Els Mossos els van detenir aquest diumenge i passaran a disposició de la Fiscalia de Menors. Aquesta va ser una de les quatre denúncies per agressió sexuals de la revetlla. Els Mossos en van rebre tres més a Barcelona, al barri de Sants, Eixample, i un a la platja de Ciutat Vella. Ara ens quedem al Pirineu Lleidatà per explicar-vos que el Consell Comarcal del Pallars Jussà distribueix entre els escolars 2.000 embolcalls ecològics d'entrepans. La campanya pretén fomentar el reciclatge entre els més joves, reduint els residus altament contaminants com el paper d'alumini. Ens informa des de Ràdio Trem el nostre company Jordi Ubach. Bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb la presència d'alguns...
Bon dia, el Consell del Jussà ha engegat una campanya de sensibilització per fomentar el reciclatge a les escoles pallareses. Ho ha fet distribuint 2.000 bocanrols, o el que és el mateix, embolcalls ecològics per a entrepans. Els primers 300 bocanrols s'han repartit entre els alumnes del Col·legi Maria Immaculada de Tremp i s'aniran repartint progressivament a la resta de l'alumnat de la comarca. L'ús d'aquests portaentrepans ecològics permet reduir els embolcalls d'un sol ús. La campanya pretén fomentar el reciclatge com a estil de vida a la societat, reduint els residus altament contaminants com, per exemple, el paper d'alumini, partint de l'educació i conscienciació als més petits. A més, amb accions d'aquesta tipologia, s'aconsegueix un entorn més net, més saludable i alhora s'evita la generació quantitativa de residus.
Ara els esports, Tarragona, Jocs Mediterranis.
Jocs en xarxa.
Bon dia des de Tarragona. Aquesta hora ja són moltes les disciplines que s'estan celebrant tant a l'anella mediterrània com a les diverses seus repartides pel camp de Tarragona. A Reus, just aquesta hora, comença la final individual masculina i també al pavelló municipal del Morell es disputen ja les semifinals bàdminton entre França, Espanya i França i Turquia. A 11:45 serà el torn de les dones amb els enfrontaments entre Espanya, Turquia i també França i Turquia. A l'anella mediterrània, l'esport protagonista és des de les 10 del matí el handball masculí, en un partit que es disputa ara mateix i que té aquest resultat. Itàlia està amb 20 i Algèria 22. També les dones juguen aquest matí al pavelló del Vendrell el primer partit que enfronta Montenegro i Egipte. Moment ara de buscar l'actualitat esportiva, Constantí, on a aquesta hora també es disputa la gran final masculina de 77 quilos. Laura Alcalde, bon dia. Poc ambient a les grades del municipal constantinenc.
Bon dia, doncs sí, de fet que està a punt de començar des d'aquí, des del pavelló de Constantí, una nova competició d'halterofília, la final masculina de 77 quilos, on hi competeix l'espanyol Andrés Mata. Sortirà en cinquena posició i veurem quin paper farà aquest matí aquí. La competició comença amb la modalitat d'arrencada, que...
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Ràdio L'Escala.
I a Fiona, Desigual, Botic Vilabrú, Òptica L'Escala, Calçat Susi, El Centre, La Tortuga Blava, Itzi Bitsi, Casual Shop i Nina Costa. Aquests establiments desfilaran a la segona Fashion Show. Fins aquest dissabte, comprant en aquests establiments, participaràs en el sorteig d'un paddle surf i 500 euros en tiquets per compres. El dia 30, 30 anys de l'Obert.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 11 i 5 minuts del matí. Sigueu tots i totes molt benvinguts. Engeguem el més calent a l'Aigüera. Matins en xarxa.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Edició d'aquest magazín corresponent a dilluns 25 del mes de juny, l'endemà de Sant Joan, l'endemà d'un cap de setmana marcat especialment per la revetlla. Cap de setmana calorós amb una afluència massiva de turistes a l'Escala que van voler viure de ben a prop la revetlla. I com va lluir la revetlla? I quina quantitat de petards i de coets es van tirar, ja sigui des de la platja, des de Riells, des de Montgó, a la revetlla del Camp dels Pilans, que, per cert, al Camp dels Pilans anaven d'estrena i a fe que ho van disfrutar de part de bo. Molta afluència també en aquesta revetlla, la d'aquest any, estrenant pista. Estrenaven la pista de ball just al costat del centre cívic. Però mirem endavant i ho engeguem setmana, a l'última setmana de juny, amb una temperatura en aquests instants ja de 25 graus a l'Observatori de la Closa del Llop, amb una humitat relativa de l'aire del 50%. El cel pràcticament serè, amb algun núvol alt, però molt, molt, molt modest. Una mica més fresqueta la temperatura arran de mar, a l'Observatori del Club Nàutic, ara mateix 22,1 graus. I segons Sergi Corral, avui tindrem cel serè tot el dia, pràcticament sense ni un núvol, potser algun núvolet cap a l'interior a la tarda, amb un ambient plenament d'estiu, però sense estridències. El vent serà calma de matinada, marinada de llevant a xaloc al migdia i tarda, amb força que no superarà, força 2-3. Mar arrissada tot el dia, amb àrees de marejol a la tarda, a la nit tornarà a calmar. Per tant, avui és un dia amb una bandera ben verda, en la mesura que hem començat la temporada de bany, un dia fantàstic i adient per anar a prendre un bany, si en teniu l'oportunitat. Especialment la deuen tenir aquesta oportunitat tota la mainada que van acabar el curs escolar el divendres passat, i avui és aquella setmana d'impàs en què no hi ha ni col·legi, ni han començat encara els casals d'estiu. Per tant, una setmana d'interregne per a totes aquelles famílies amb mainada a casa, que han de buscar-se una alternativa o algun recurs, ja siguin avis, amics, parents, coneguts o saludats. En aquesta primera hora de magazín farem una ullada a la premsa del dia, algun o altre efemèrides i seccions habituals de la xarxa com l'un per un de Montse Hidalgo. També el doctor Productes, que arriba al final o al tombant de temporada. Avui parlarem de xirimoies amb en Jordi Jaques. Som-hi, doncs, i obrim portades. Diari de Girona, les pensions estan per sota dels 965 euros en el 80% dels municipis gironins. Només a 45 de les 221 poblacions de la província, incloses la majoria de l'àrea urbana de Girona, es paga per sobre de la mitjana espanyola. Balanç de revetlla de Sant Joan diu: una menor denuncia una agressió sexual a la platja de Palamós. I és que augmenten un 56% les lesions provocades pel foc a nens menors d'11 anys, amb prop de 100 ferits a tot Catalunya. La fotografia central de portada diu: un petard entra en un pis de Blanes i es desallotja l'edifici. Això pel que fa al diari de Girona, veiem també el punt, o el punt avui. Cal derogar el decret de la fuga d'empreses. És una declaració del president de Pimec, Josep González Sala, president de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, que és entrevistat a la secció d'Economia, i on parla també, on diu, respecte al motor econòmic, diu que un govern espanyol intel·ligent hauria de posar Catalunya en el lloc que li correspon com a motor econòmic. Si Espanya vol enamorar Catalunya, continua encara, ha de fer passos i tenir en compte les nostres reivindicacions. A Palamós també repeteix aquella alarma, diu, denunciar una agressió sexual a una menor. Els fets van tenir lloc durant la nit de Sant Joan a la platja de Palamós, i a Blanes un artefacte pirotècnic causa un foc en un pis. Es va desallotjar l'edifici per precaució. Veiem els diaris d'abast nacional, com el diari Ara. La Unió Europea blindarà la frontera contra la immigració. Política internacional, Erdogan ja té tot el poder a Turquia. Educació, diu, la primera escola de l'Opus mixta. Dos col·legis d'Igualada es fusionen i abandonaran la segregació al curs vinent. També política nacional, diu, el govern Torra es posa en marxa. L'executiu es prepara per fer de la gestió del dia a dia l'epicentre de la política. Repassem altres capçaleres clàssiques com La Vanguardia, que parla del finançament. Diu, el finançament és la prioritat per a un pacte sobre Catalunya, segons el sondeig fet per a La Vanguardia. Un 68% dels estats vol més recursos com a via bilateral per resoldre la crisi catalana, i un 77% s'oposa a l'empresonament de líders independentistes. La fotografia central de portada per a la trobada, per a la reunió entre Pedro Sánchez i Angela Merkel. Europa evita les fissures a la recerca d'una solució a la crisi migratòria. Merkel mirarà d'arribar a acords bilaterals per frenar el traspàs de refugiats en l'espai comú. I també apunta La Vanguardia com Sánchez prepara una trobada amb Obama a Madrid. La cita seria el 6 de juliol, una setmana abans de coincidir amb Trump a Brussel·les. El periòdico, edició catalana. Europa avança cap al blindatge de fronteres. Quatre agressions sexuals aigualeixen la revetlla. Tones d'incivisme, comenta també a la portada, fent referència a la revetlla de Sant Joan, i diu, les platges de Barcelona, fotografiades ahir a l'hora de fer-se de dia, estaven plenes de tones i tones d'escombraries abandonades a la sorra per milers de persones que van marxar sense recollir-les per celebrar el Sant Joan. La gran majoria de residus eren plàstics, material que, engolit pel mar, produeix greus problemes mediambientals. Crisi demogràfica, diu el periòdico. Barcelona fa 33 anys que registra més morts que naixements. I encara ens fixem en alguna altra capçalera, com les esportives, que parlen avui sobretot de Mundial i del partit d'aquest vespre de la selecció espanyola. Passar i ser primeros, diu el Mundo Deportivo, a por todas destaca l'esport. D'altra banda, a cor obert és el titular de l'Esportiu de Catalunya, una conversa amb la família i els advocats de Sandro Rosell quan fa un any i un mes que l'expresident del Barça està en presó preventiva. Vinga, doncs, que ens hi ha tocat un quart de 12. Això és Ràdio L'Escala. Esteu escoltant Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I una primera proposta musical, Robbie Williams, amb aquest Bodies.
God gave me the sunshine, then showed me my lifeline. I was told it was all mine, then I got laid on a ley line. What a day, and your Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK and entropy, I feel like it's for me. Wanna feed up the energy, love living like a deity. One day, and your Jesus really died for me. I guess Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone could take it. The rapture, cause it's stranger getting stranger, and everything's contagious. It's the modern Middle Ages, all day, every day. And if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good naked. Hope that someone can take it. God save me rejection from my reflection. I want perfection. Bodies in the Bodhi tree, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be.
Era Robbie Williams amb qui hem engegat aquesta hora, la primera proposta musical d'aquesta higuera d'avui, amb el tema Bodies. 11 i 20 minuts d'un 25 de juny, entrant en l'última setmana del mes de juny. I sí que som estiu de totes. Tal dia com avui, un 25 de juny, però de l'any 1993, Fernando Arrabal era el primer dramaturg espanyol que obtenia el Premi de Teatre de l'Acadèmia Francesa. També el 25 de juny és marcat amb lletres en majúscules a la cronologia històrica de Grècia. El 25 de juny del 1925 es produïa el cop d'estat militar a Grècia que encapçalava el general Teodoros Pangalos. Principi del segle XX, a Barcelona, fort enfrontament entre ciutadans i guàrdies civils que volien fer complir la prohibició del governador civil de ballar sardanes. El 1792 començaven els treballs de midament del meridià de París que va de Dunkerque a Barcelona i que serà l'origen del sistema mètric decimal. Però si volem destacar algun altre, també a nivell històric, ens n'aniríem fins a l'any 1950. El 25 de juny d'aquell any, tropes nord-coreanes, formades per uns 100.000 homes, amb equipament soviètic i amb enormes reserves, van travessar el paral·lel 38 i van envair Corea del Sud. Només dos dies després, el president dels Estats Units, Harry S. Truman, va anunciar la immediata intervenció del seu país en el conflicte. I el dia 28, l'ONU aprovava l'ús de les armes contra Corea del Nord per aturar la invasió. Quan les forces de l'ONU havien fet recular els nord-coreans més enllà del paral·lel 38, la República Popular Xinesa va iniciar una ofensiva a favor del nord, alhora que la URSS proveïa de material militar a xinesos i nord-coreans. Tres anys després, el 1953, la guerra es va acabar amb un armistici que va fixar la frontera entre les dues Corees prop del paral·lel 38 i va establir una zona desmilitaritzada de 4 quilòmetres d'amplària entre els dos països. Amb les dues Corees ajudades per les potències estrangeres, la guerra de Corea va ser una guerra subsidiària en què es combinaven estratègies i tàctiques de la Primera i la Segona Guerres Mundials. Va, doncs que hem fet una mica d'història en aquest recull d'efemèrides. Camí de 11:45, tornem a la música. Ara ho fem amb Van Morrison i el Born to Sing.
To
2:15, o quasi, en falta algun minutet, i a la sintonia de Ràdio L'Escala obrim la primera càpsula de continguts en xarxa. Els dilluns és el torn de l'1x1 amb Montse Hidalgo. Els dilluns, una entrevista a un personatge anònim o no tan anònim sobre la seva feina, la seva tasca, els objectius personals o col·lectius. En aquest cas, avui, a l'1x1 de convidat ja, o convidada, hi ha Berta Pichel, autora del llibre Cicatrices de Charol, la seva primera novel·la. Vinga, doncs.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Una dona d'origen humil i que lluita per sortir endavant en una societat marcada per l'ambient previ a la Guerra Civil. Aquests són els ingredients de la primera novel·la de la Berta Pichel, Cicatrices de Charol. Nascuda fa 66 anys a La Portela, a la comarca llonesa del Bierzo, aquesta dona està arrelada a Catalunya, on ha dedicat més de 40 anys a la docència a l'Institut Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat. Berta Pichel, què tal? Benvinguda.
Encantada d'acompanyar-vos.
Aquest llibre, Cicatrices de Charol, era el seu somni, el somni de la Berta Pichel? Com ha despertat a sota el braç?
Jo penso que és un somni que arrossego des de que sóc molt petita. És increïble, però tinc consciència de que als 3 anys vaig decidir dedicar-me a l'art. I t'ho explico. Això va ser una professora d'aquelles de la Segona República, d'aquelles pedagògicament molt actives, que, bueno, ens va dir als alumnes que fessin uns dibuixets i unes parauletes. Segurament li va agradar molt que una neneta de 3 anyets fes una cosa original. Em va aplaudir davant la resta dels companys i jo em vaig sentir molt orgullosa. Per això jo crec que és molt important, no?, ficar les llavors en determinats moments de la nostra vida, perquè normalment fructifiquen.
Vostè, que ha estat docent durant més de 4 dècades, esmentava l'ambient, l'educació, abans de la Guerra Civil, quan hi havia totes aquelles ganes de llibertat, d'aprendre, d'aquells professors de la República. Què va passar de tot això?
Jo penso que l'educació és un dels grans temes pendents, de la nostra època democràtica. Jo crec que en l'actualitat hi ha una crisi important, això és obvi, i té molt a veure també amb la manca d'acord de les autoritats a l'hora de pactar plans d'ensenyament comuns o interessants, com a mínim, no? I també la desvalorització que s'ha fet quan Espanya o el país o Catalunya estava molt desenvolupada i ens creiem que érem rics, no? I molts nanos, es dedicaven a treballar perquè deien guanyaré més de paleta, posem per cas, que no pas estudiar en una carrera. Bueno, són molts aspectes, però sí que és veritat que jo el que puc dir és que, i no faig corporativisme, és que jo crec que els docents, la immensa majoria dels docents, vocacionals, amb V, vocacionals, no?, tenim realment moltes ganes de treballar perquè millori aquesta realitat. I jo penso que això també va coincidir amb els postulats de l'època, o coincideix amb els postulats de l'època de la Segona República. Això va passar també a la Segona República. Aleshores, amb mitjans minsos, però que la gent es va entusiasmar força. I això és el que cal. Vull dir, davant de les dificultats, sempre entusiasme, sempre ganes de fer coses.
Un llibre que ens transporta a una època que potser té molt a veure amb l'actual. Ara vostè feia referència a aquestes ganes, no?, aquest canvi de model. No sé si és la transició de començaments de segle, si és una cosa recurrent, però sí que les societats canvien.
Canvien força, però a vegades no tant com nosaltres ens creiem. I els éssers humans a vegades pensem que som més llestos o que ja hem evolucionat més, i després te n'adones que no gaire. I jo sí que penso que als anys 30, com a mínim, si la història no es repeteix exactament igual, sí que ens ressonen, aquella profunda crisi econòmica dels anys 30, aquell descontentament social, aquelles manifestacions, aquelles tensions entre esquerres i dretes, aquella incapacitat de pactar, l'auge dels nacionalismes. el feminisme, perquè també en el nostre país i en general, vull dir, el feminisme va tenir una gran força en els anys 30. Elements comuns.
Una experta en història, ha estat docent, impartint, entre d'altres, sobretot història,
sí,
no?
Sí, sí.
I que ha anat a buscar la seva pròpia història, les seves arrels, perquè aquesta novel·la, la seva primera novel·la, doncs ens situa en el seu lloc d'origen.
En efecte, jo volia fer un homenatge a la meva terra i sobretot a la terra dels pares. Jo, bueno, fa 50 anys que visc a Catalunya i, bueno, sí que és veritat que el cor, jo sempre ho dic, el tenim partit, no? Vull dir, és sentir-te d'aquí i estimar allà, saps? I, clar, les meves generacions, els meus avantpassats són tots del Bierzo, i a mi també vaig néixer al Bierzo, i cada any hi vaig, com a mínim una vegada, no? Aleshores, jo volia fer un homenatge al Bierzo. La meva segona novel·la, doncs, està ambientada amb la meva altra terra, que és Catalunya, però aquesta primera, doncs, no només a la terra, que també, sinó als avantpassats. És a dir, en els anys 30, quan comença la novel·la, la meva mare, doncs, en tenia 14 anys, les meves iaies, doncs, suposo que 30 i escaig, i aleshores submergir-te en l'ambient que les va condicionar com a dones, com a ciutadanes. I jo crec que tots portem, doncs, una història personal, una història com a poble. A mi m'hagués estat molt més fàcil ambientar aquesta novel·la a Catalunya. Conec força bé la revolució del 34 a Catalunya, perquè va tenir una gran incidència a Catalunya, Astúries, Andalusia. No ho sabia si a Lleó, que també, pel que vaig investigar també, però volia fer-la això, perquè a Lleó, al Bierzo, a la meva terra d'origen, perquè això em reconciliava també, no?, em permetia reflexionar, entendre, empatitzar amb aquelles dones i aquella gent d'aquest lloc i d'aquella època. I la veritat ha estat també terapèutica. Jo penso que tots els éssers humans hem de mirar també, no?, el que portem a l'esquena, a nivell de la nostra família i a nivell del nostre poble, no?, i reconciliar-nos amb tot això.
Dèiem que és una novel·la que ens situa en una època determinada. La Berta Pichel, que ha estat docent durant molts anys i que abans d'escriure la novel·la es va apuntar a aprendre també. Va anar a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, que tants i tants escriptors i escriptores està donant. No en sabia prou.
No, mai, mai. Cada dia hem d'aprendre una mica, perquè quan deixes d'aprendre, mors. Jo no em vull morir de moment, estic molt, molt viva. Bueno, jo vaig fer classe de literatura també anys. A mi, vull dir, hi ha tres rames, la literatura, la filosofia i la història, que m'apassionen. La novel·la, doncs, és un compendi una mica de tot plegat, però tot i que coneixes els autors, llegeixes obres, etc., doncs hi ha un mecanisme, hi ha una tècnica que sempre cal perfeccionar.
Va anar a classe i quan s'hi va dedicar?
Bueno, li vaig dedicar 4 anys i mig, perquè com que jo volia ambientar-la amb els anys 30 i amb la revolució, doncs era molt important primer investigar si aquesta revolució s'havia produït amb el Bierzo. Aleshores, efectivament, m'he dedicat a la recerca històrica per una banda i a escriure per una altra. I jo el que tenia un gran interès és de cuidar molt l'estil, és a dir, de que no sortís al mercat una obra meva, no sé si l'única, espero que no, però vull dir, cuidada, estilísticament cuidada.
Doncs el que li demanarem a la Berta Pichel és que obri el seu llibre i esculli un fragment per compartir-lo amb nosaltres.
El anciano permanecía arrodillado y abrazaba sus piernas. Ella trataba de levantarlo mientras intentaba lograr que se tranquilizase. De repente, acudió una mujer mayor que ella, pero de edad incierta. Su cabello rizado y abundante disimulaba sus marcadas patas de gallo. Nia, ocupada en intentar levantar al viejo, ni tan siquiera había reparado en ella.
La protagonista és una dona, la protagonista principal és una dona, la lluita de les dones. Estem recuperant aquesta part de la nostra història que estava, no sé si amagada, oculta o dormida.
Jo penso que l'hem recuperada i la recuperem amb un gran entusiasme. Jo estic superfeliç. Saps per què? Perquè estic en una edat, als 66 anys, amb el qual doncs, estava una mica decebuda de com havia anat aquest país. Aquelles dones i homes lluitadors contra el franquisme, no?, que somiaven en un país democràtic i que observem com han anat les coses, és un gran desencís. I tot i això, doncs, penso que estem despertant i convé despertar, no? I despertem les dones. Nosaltres ja vam lluitar en la nostra època, ens incorporem a aquesta lluita femenina justa i emocionant, i alhora, com a pensionista, saps? Els pensionistes també hi som al carrer. Vull dir, estem novament ensenyant als nostres nets que s'ha de lluitar de manera pacífica, però amb força, perquè molts dels drets que vam aconseguir nosaltres que vam passat s'estan perdent.
Cicatrices de Charol, la primera novel·la de la Berta Pichel. Li desitgem tota la sort del món. Moltíssimes gràcies.
Us agraeixo molt, eh? Que vagi bé.
Un per un.
Continguts en xarxa.
El Doctor Productes arriba també a final de temporada. I per cloure aquesta època de productes ben saludables, ben interessants, ben nutritius per al nostre organisme, avui hem com a protagonista la xirimoia. La xirimoia és fruit d'origen tropical, de forma més o menys arrodonida i de pell verda reticulada. Es consumeix sobretot per la seva polpa blanca, dolça i molt aromàtica. Es pren principalment crua, encara que també la veiem habitualment en melmelades, batuts o gelats. És un aliment molt ric en vitamines i minerals. Més detalls són els que ens explicarà el nostre doctor productes, en Jordi Jaques. Molt bon dia, benvingut una setmana més, Jordi.
Hola, molt bones.
Abans que res, per què la xirimoia és la protagonista d'aquest últim programa de temporada?
Doncs bé, mira, jo sempre l'he trobat un producte exòtic, però és un sabor personalment que m'agrada molt, trobo molt agradable. Sí que és veritat que és una fruita de mal manipular, perquè sempre hi ha molt de pinyol, molt de pell. Però fins i tot recordo en aquells moments que tot només buscàvem coses noves i coses diferents, semblava com que la xirimoia mai li donàvem pas. Ens atrevíem a fer coses amb productes doncs, que venien de fora i que no estaven tan arrelats a la nostra cuina i li donaven aquest toc més exòtic, però és que semblava com la xirimoia com que no tingués cabuda. Poder perquè pròpiament té una textura complexa, vull dir, li has de treure pràcticament el sabor, dolceja molt, és veritat, però jo sempre l'he trobat un sabor que se'm fa molt agradable i no és fàcil d'aplicar amb què a la cuina, però trobo una fruita molt interessant i, a més, una fruita molt bona en quant a alimentació, molt bona, té moltes propietats nutricionals i la veritat és que és una fruita que ens va molt bé.
Busquem-li, doncs, aquestes propietats. Què en destacaríem? Per què és bona la xirimoia a nivell de nutrició, a nivell alimentari?
Mira, trobarem en poques fruites que tinguin aquest poder edulcorant tan important. Partim sempre de la base que les fruites, quan estan en el seu màxim moment, jo m'imagino que anys ha, doncs, aquestes fruites era el moment gominola, no? El moment aquell de prendre aquella fruita al màxim de dolça. Doncs, tinguent en compte doncs, que això ho té en un nivell molt important, és una fruita molt poc calòrica i alhora va molt bé per qualsevol tipus de dieta a l'hora de primar-se. Vale? A més, és molt, molt fàcil de digerir.
Doncs posem-s'hi sense més preàmbul, sense fer-hi més voltes. Anem cap a la cuina i avui amb xirimoia, que dèiem al principi del programa que sobretot es pren crua, també es poden fer alguna que altra filigrana. Avui tenim per preparar un esmorzar amb xirimoia, un filet de vedella amb salsa de pernil i xirimoia, farem una mousse de xirimoia amb xocolata blanca i encara ens atrevirem amb un batut de xirimoia i fruits vermells. Aquest seria el menú d'avui, Jordi? Som-hi?
Sí, és una mica el que us deia. És una fruita que funciona molt bé sola, però si li sabem trobar la manera i el lloc, doncs ens pot endolcir i fer molt agradable amb els àpats. Per exemple, això que dèiem de l'esmorzar.
Què s'entén per un esmorzar amb xirimoia?
Jo és que cada dia sóc més partidari, i personalment, en el meu sistema de dieta, de tenir un esmorzar molt agradable, molt dolç, i al mateix temps que hi tinguem la capacitat d'inquibir-hi pues, una part de cereals importants. Si hi ha pues, una part més calòrica, no li passa res, tenim tot el dia per endavant per cremar-ho. Però, per exemple, un esmorzar molt senzill, com seria xirimoia, cereals, mel i un iogurt, fins i tot un iogurt de cabra, que en aquest cas aquesta acidesa ens compensaria molt bé amb tota aquesta dolçor que li donem tant amb la xirimoia com amb la mel. Però és algo tan senzill com agafarem, per exemple, una avena, no? Una avena que per si sola és tan pobra i tan recorda tant el pinso, doncs crec que aquí li pot quedar bastant bé. Agafem un bol amb avena, una bona una bona muntanyeta de vena, i agafarem la xirimoia, bàsicament la pelarem, li traurem els pinyols, la tallarem a deuets, fins allà on ens permeti, perquè ens quedarà com una coseta rara, sens dubte, per aquesta forma i textura que té, i ho tirarem allà dintre. Una bona cullerada de mel, iogurt, agafarem un iogurt de cabra, també li tirarem, tot això ho remenem ben remenat. Si veiem que ens queda molt pastós, algo tan senzill com tirar-li una miqueta d'aigua, vale? Que ens hidratarà tot això una miqueta.
Aigua o llet, potser si valdria també?
Sí, el que passa és que jo sóc poc partidari de la llet, vale? I llavors sí, en aquest cas amb un iogurt de cabra, però sí, també ens valdria la llet a l'hora d'hidratar-ho, i més si fiquem una dosi petita, no? Jo personalment hi ficaria aigua perquè no hi tinguem por, per sosa que ens assembli, ja tenim el iogurt, ja tenim la mel, ja tenim la xirimoia, que ja ens dona molta consistència. Sí, llet també ens aniria bé, de totes maneres. I bàsicament, doncs això, ben barrejat, veureu que és un esmorzar que es fa molt agradable, molt fàcil d'ingerir, A vegades, sobretot la gent que li costa esmorzar, és una molt bona manera per començar a habituar-se a l'esmorzar, Coses dolces, fàcils de menjar, agradables, calòriques, que ens ajuden a arrencar molt bé el dia.
Hem arrencat el dia amb aquest esmorzar i ens hi havíem posat molt poc amb els antecedents del doctor Productes en preparar receptes especialment per un àpat o per un altre. L'esmorzar és el més maltractat de tots.
Sí, l'esmorzar és maltractat perquè fixa't bé que li donem poques sortides, poques varietats a l'esmorzar. O sigui, o tirem cap aquí, o tirem cap a l'entrepà, o tirem cap a allò, aquella barreja de xarcuteria, bulleria làctic, Vull dir,
I ja veus, per preparar aquest bol, que ens hem estat 2 minuts...
És superràpid, però exageradament ràpid. Aquí, i faig ara en compte la xirimoia, dius, he ficat la xirimoia perquè és la fruita d'avui, perquè volem una fruita de temporada i perquè volem una fruita dolça, però qualsevol fruita de temporada madurada en el seu punt, aquí ens hi va bé. Tenim uns plàtans madurs cap aquí, que tenim un kiwi madur cap aquí. Vull dir, en aquell moment, substituïm aquesta xirimoia per qualsevol fruita madura que tinguem en aquell moment, i és fantàstic, i cobrim la primera quota diària ja de fruita.
Va, doncs fem un salt ben gros i de l'esmorzar saltem a l'àpat principal i amb tot un tros de filet damunt la taula. Filet de vedella amb salsa de pernil i xirimoia. Com lliguen aquests ingredients? Com els elaboraríem, Jordi?
Bé, bàsicament el que farem serà, primer de tot, estaria bé mirar de trobar un filet, no tant un filet de la vedella que estem més acostumats aquí, sinó si trobéssim alguna vedella més madurada, cada vegada a les carnisseries ens està arribant més carn del nord d'Espanya, i d'alguna manera són carns més madures, en aquest cas ens pot anar més bé, I bàsicament farem una salsa de pernil. Una salsa de pernil que quan anem a la carnisseria, o si mai tenim un pernil, aquell greix que es treu dels cantons, mirem de recuperar el que és molt interessant aquest greix i ens donarà molt de sabor a la salsa. Per altra banda, també que hi hagi una miqueta de magre, I agafarem aquest greix, el ficarem en una cassola, el tirarem, que es vagi rossejant, a mesura que s'irà rossejant, s'irà desfent al mateix temps, tirarem una miqueta de conyac, tot això ens flambejarà, i fondo de carn, un fondo fosc que ens lligui ben lligat tot això. I per altra banda, unes virutes de pernil, que els tallarem i els tirarem a dintre. Al final, no volem que ens cogui massa tampoc el pernil. Tindrem una salseta de pernil fantàstica, que ens acompanya superbé, en aquest cas, en el filet de vedella, però ens podria acompanyar a qualsevol tipus de filet. Agafarem el filet, el marcarem, si tenim brasa, doncs molt millor, si no, amb una paella, la mar de bé. I per altra banda, hem agafat les xirimoies, els hem netejat, tenim la xirimoia a deuets, la fiquem en una cassola amb un deuet de mantega, rossegem una miqueta i un punt de nata, i tot això ho passem ben passat, vale? Ens quedarà un puré. I aquest puré, doncs, serà la guarnició d'aquest filet de vedella amb salsa de pernil.
Caram.
Trobarem aquest contrast de sabors que és molt agradable. La xirimoia ens desgraçarà molt aquest filet més pujadet, vale? Però ens combina molt bé xirimoia-pernil. Fixa't bé que el pernil, que l'associem molt a la pinya, que l'associem molt al meló, la xirimoia també li pot anar molt bé. Doncs aquesta xirimoia ens donarà un punt completament diferent a un plat que podria ser de base molt i molt i molt tradicional.
Ves per on. Esmorzar, plat fort, anem a les postres. I avui tocaria fer una mousse de xirimoia amb xocolata blanca. Vinga, dolç.
Combinació que a mi m'agrada molt, vale? Xirimoia i xocolata blanca. És senzill, com farem tindrem un moll amb una base de pa de pessic, agafarem les xirimoies, en farem puré, hi ficarem un punt de nata, guardarem també una miqueta de nata líquida, l'escalfarem i tirarem tres fulles de gelatina i tot això ho barrejarem, vale? Tindrem una base que quan se'ns refredi se'ns alificarà. Per altra banda, farem, muntarem nata i tirarem un puntet de sucre, no massa, perquè el xirimoi ens dona molta dolçó, i tot això ho barrejarem, eh? Quan tenim la nata quasi muntada, agafarem aquesta base que hem fet amb el xirimoi i ho barrejarem, vale? I tindrem una mousse de xirimoia que la podrem gelar perfectament. Hem agafat un motllo i hem ficat el pa de pessic a sota, fiquem aquesta xirimoia, aquesta mousse de xirimoia, com que encara estarà bastant tubeta, la posem en el congelador, eh? Que ens quedi ben congelat. I per altra banda farem el que es diu una ganache de xocolata blanca. Què és una ganache de xocolata blanca? Doncs algo tan simple com desfarem la xocolata i per una altra banda bullirem nata, eh? I ho anirem barrejant mica en mica, però al principi ens queda una pasta ben dura, però a mesura que anem afegint nata, se'ns va quedant més líquid, més líquid, més líquid. Traguem aquest motllo que hem posat del congelador i aquesta xocolata, que ara la veurem líquida perquè està calenta, la tirem per sobre, que ens farà una capa ben fina, i ens quedarà tot ben regular, i ho fiquem a la nevera. I un cop ho tinguem, pues, 3 o 4 horetes a la nevera, la part de dalt ens haurà quedat ben dura, la part de la mousse també ens haurà quedat ben dura, traurem el resto del motllo i ens quedarà un pastís la mar de xulo, amb el pa de pessic, la mousse de xirimoia i la xocolata blanca per sobre.
Mira, 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 ves per on i guita què hem fet. Encara podríem fer una peça de fora d'hores, fora d'àpats, com un batut que ve bé a qualsevol hora del
correcte.
Dia.
Correcte, això has dit la paraula exacta. Ens ve bé per esmorzar, ens ve bé a mig matí, ens ve bé de postre, ens ve bé de berenar, fins i tot m'atreveixo a menjar a la nit.
Vale? Perquè no, esclar que sí.
Sí, perquè la chia, en aquest cas, serà un batut de chia, xirimoia i fruits vermells, vale? El ser fruites poc calòriques per una banda, molt dragants, i per altra banda la chia no porta res, ni greixos, ni proteïnes, ni res, a la nit és un bon moment per menjar-se'l fins i tot. Ens va bé a l'hora que vulguem del dia, ens porta energia, ens porta de tot. Pues, bàsicament el que farem serà hidratar la chia per una banda, i agafarem la xirimoia, ho barrejarem amb aquesta chia hidratada, com s'hidrata la chia, eh? Es posa amb aigua, es deixa que s'infli ben inflada, i afegim la xirimoia i tot això sense por, eh? Aquí triturat, ben triturat, i ens quedarà una pasta entre marroneta i grogueta, vale? I per altra banda això ho ficarem a la base d'un got i per altra banda agafarem fruits vermells, podem agafar la meitat, per exemple, fer-ho una miqueta de puré, afegir-hi un puntet de nata, que ens quedi una miqueta així més lligadet, i ho tirem a dintre el got. I si vols, alguns els hem deixat enters i els tirem per allà a sobre. Si tinguéssim un grapadet de cereals ficats per sobre, també ens donaria una textura diferent. I amb un got ben xulo, eh, amb el típic got de Zurito, amb un got així més divertit, tindrem un batut postre, berenar, sopar fantàstic.
Perquè no sigui dit que ens casem amb un format o un altre. Avui acabem temporada del Doctor Productes amb un batut ben fresc, ben divertit, ben simpàtic, que podem acompanyar qualsevol hora del dia.
Dit això, a la xirimoia també podem fer una confitura, eh? I sí. Podem fer una molt bona confitura amb espècies, amb una pebre rosa, i agafar i ficar-ho en una bona torrada d'un pa de pagès, amb una bona mantega que tinguem, i a sobre fiquem aquesta confitura de xirimoia, la disfrutarem de mala manera. T'ho dic per ser una miqueta insans, també, eh?
Ah, exacte, no, perquè hi ha hagut una tendència en aquest final de temporada, una tendència cap a productes molt saludables, molt vitamínics.
Mira, la manera, jo crec que s'ha de menjar bé, s'ha de menjar de forma saludable, però de la mateixa manera que s'ha de ser rigorós amb això, també s'ha de ser rigorós saltant-s'ho, donant-li alegries al cos, i sobretot, de tant en tant, recordar-li que ha d'aprendre, que no se n'oblidi de processar una confitura amb mantega i una bona torrada de pa.
Sí, senyor. Per això estem. Fins aquí, Doctor Productes, i tornarem passat l'estiu. A totes i a tots, gràcies per la paciència que heu tingut al llarg de tota la temporada seguint-nos, però sobretot un agraïment ben especial a en Jordi Jaques per obrir-nos les portes de bat a bat de tots aquests secrets i tots aquests productes tan fantàstics que hi ha per cuidar-nos una mica.
Gràcies a vosaltres, jo ho he disfrutat moltíssim i espero veure'ns, parlar-nos l'any que ve.
Vinga, doncs, bon estiu, Jordi.
Gràcies.
Continguts en xarxa. Tonight.
Ràdio L'Escala.